8:04. Ara vos deixem amb els companys de l'Aviador i actualitzant i ampliant tots aquests continguts a l'informatiu del vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
S'aixeca el teló del Principal de Palma i nosaltres avui parlant de l'obra que dona el sus a la temporada. Benvinguts.
I de tot d'una parlarem d'Aulululària, la comèdia de l'olla, de Plauta, que es posa en escena justament al Teatre de Bunyola sota la direcció de Toni Borràs Mateu. És la proposta que ens du avui en Javi Matesanz. I no deixarem el teatre perquè també volem parlar amb Elena Tornero. Presenta Tu em vas prometre una història d'amor. Es podrà veure aquest divendres a la sala gala, a la sala gran del Teatre Principal de Palma i estarà dirigida per Israel Solà, que és un habitual de la Calòrica, però també la podreu veure dissabte a les 7 en el Teatre de Manacor. I per acabar, un dels grups revelació de l'indi nacional, Alcalá Norte, que actua en el Festival Cranc de Menorca. Serà divendres de la setmana que ve, dia 26, a Cala Figuera, que és la seu oficial d'enguany.
Sí, sí, 6 minuts. Comença la cultura IB3 Ràdio amb Andrea Sánchez, el control tècnic.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
Teatre de Barraques a tocar una nova edició. De fet, s'estan fent avui els assajos generals de cada una de les peces. A 5 ompliran d'espectadors i de teatre a la zona de Blanquerna de Palma. També el teatre que torna a Bunyola. I alguna coseta més és allò que tindrem avui a la secció de Javier Matesanz. Com estàs, Javier?
Què tal? Com estàu?
Molt bé. Tens tant de carisma que és una secció sense nom. És el teatre amb Javier Matesanz. És a dir, és com, clar, el cine con Carlos Boyero, perdona per la comparança.
Sí,
el teatre amb Javier Matesanz.
No sé comprendre'm això. Però no m'ho mereix.
Sí, t'ho mereix. Bueno, estàs precisament allà, no? A la zona de Blanquerna, perquè s'estan fent els assajos generals, estan les 5 obres ja pràcticament a punt, que demà comença una nova edició.
Ah, efectivament, demà estrenant, per tant, avui són els darrers retocs. Avui hauria de ser ja perfecte, però si no ho és el moment, no?, que encara se pot retocar alguna cosa, alguna errada, alguna cosa que no, alguna precisió petita, però bueno, ja està tot cuit. I bueno, també hem fet dos. Ara mateix, en aquestes hores, en duim dos passes fets de dues de les peces, i efectivament, bueno, el que acabo de dir, no?, hi ha alguna coseta a millorar, a retocar, a precisar, però bueno, no faré cap spoiler, però funcionen, uh-huh. I això, una rere l'altra, ens dona la tranquil·litat de la feina ben feta, que després el públic haurà d'alguna manera de refrendar amb els aplaudiments, uh-huh, demà, que allà pues, entraran als, uh-huh, bars a compartir amb nosaltres aquesta feina. Però bueno, és un dia avui de... Jo sempre me demanen el dia de l'estrena, me diuen, estàs nerviós? M'estic inquiet, sempre ho estàs, perquè comparteixes la feina feta. Però jo el dia que és un pas pitjor és avui, el dia de l'assaig general, perquè vols
coses... Imagina els actors.
Sí, perquè a més estan examinats, el públic d'avui som nosaltres, som clar, els productors, clar, els altres companys, l'equip creatiu i de producció, uh-huh, i no és el mateix que enfrontar-te al públic, que és la seva feina. Aquí és una mica una tasca avaluadora, no? Ells que mostren i tu has de dir, ostres, sí, però canviaria això, ajustar-ho això... En fi, però bueno, de moment, tot bé.
Javi, hi ha molta... Clar, tu ara sempre estàs en el jurat que tria anònimament les peces, per tant, les coneixes, les cinc, però alguna que hagi canviat molt, no dic ni més bé ni més malament, però que hagi canviat molt respecte al test, allò que estava escrit.
Mira, tu ho saps més que ningú, perquè són els que duen a escena molta vegada, i el director sempre canvia coses, matisa, les converteix en teatre damunt l'escenari, que no és igual que un paper. Sempre hi ha canvis, però de vegades és vera que els mateixos dramaturgs, així com veuen que va agafant forma, que la cosa se converteix en 3D, doncs comencen a afegir o a llevar o a retocar. No? Jo diria que n'hi ha dues. Una m'ho han dit, que és Totor, que els responsables m'han dit, l'estem retocant bastant, te sorprendrà ara, la veuré d'aquí una hora, quan la veguis, que ha hagut bastant de canvis, però no sé quins. Uh-huh. Un altre sí que ho sé, perquè la pròpia dramaturga, Margarrom, un clàssic nostre, no?
Sí.
M'ho va dir, no m'acaba de convèncer, m'ho va dir, estic molt contenta, però no m'acaba de convèncer la resolució, el desenllaç, i l'he canviat bastant, i m'ho va advertir, vaig dir, no has d'advertir res, confiant plenament en tu, i tampoc l'ha vist encara, però sé que ha canviat un dels personatges, fins i tot l'ha replantejat i marca un final diferent al que vàrem triar. Per tant, efectivament, jo seré avui, he vist alguna lectura ràpida, algunes paraules, perquè té uns efectes de so que ja hem provat i hem anat bé i tal, però l'obra seria el primer sorprès avui a l'Assaig General, perquè hi ha coses que no són les que varen triar en principi. Però és la màgia del teatre, també, és una meravella.
Com està el tema de les entrades i com se poden adquirir?
Està molt bé. Està molt bé. Des del primer dia que vàrem treure a la venda les entrades va haver bastanta venda. Més reserva que venda. Ara la venda ja va també bastant bé. Se poden comprar les del primer dijous, les de demà, al Mavi, directament al Mavi, poden anar i comprar les de demà, però reservar poden reservar tant les de demà com les dels 5 dies més, fins al 23 d'octubre, i a orbiteditorial@gmail.com, orbiteditorial@gmail.com. Va bé, molt bé, encara en queden. El primer dijous normalment no és el que més pesa, perquè... Amb
sí. gent, mira de no moure't massa, Javier, que... Que pes la cobertura per moments.
Aquí m'he quedat. No, doncs hi ha gent que prefereix deixar passar el primer dia per després potser demanar, vull veure tres, quines són les que... Bueno, doncs el boca a boca i tot això. Però així que encara en queden per demà, fins i tot si veniu a taquilla probablement podreu trobar alguna entrada, cosa que altres dijous probablement no. Però bueno, està bé, ha creat expectació, tenim moltes reserves, moltes ja venudes, o sigui que és un bon dia i ho passarem molt bé.
Molt bé, idò, això és el Teatre Barra, que ja sabeu que es farà durant 5 dijous consecutius a partir de demà, i que després una gala al Mar i Terra, com sempre, on s'entreguen els premis, on s'alliuraran els premis. Deien que el teatre torna a Bunyola. En realitat mai s'ha anat del tot, però Javier, és un projecte molt xulo, un projecte que uneix arts escèniques i poble, i que val la pena acostar-se a ell, no?
Sí, hola, m'sentiu?
Sí,
recuperem. Mira, molta vegada la llavor de molts professionals i de molt de mateix tant creixen en els pobles, perquè l'activitat teatral normalment comença a l'escola, nins jovenets i tal, i està molt i molt bé que hi hagi grups teatrals al mateix que a cada poble. I el grup de teatre Bunyola és un dels que tenia molta trajectòria, havia estat aturat un temps, desaparegut un temps, i ara tornen. Clar, ells duen la bandera del grandíssim Rafael Ramis, que va ser un dels seus fundadors, que va morir fa ara un parell d'anys, i que dona nom al Teatre de Bunyola, al Teatre Rafael Ramis. I clar, d'allà ha sortit gent professional i gent amb un entusiasme enorme que ha recuperat, no? Amb aquesta... I Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Rafa, perquè no se posen per poc, Tornen amb una comèdia, de clàssica d'en Plauta, així que no s'hi posen per poca cosa, amb un repartiment llarguíssim, com són, estan tots els membres de la companyia de teatre o del grup de teatre, no? I aquesta aquesta aulularia o la comèdia de l'olla, que pot ser, bueno, pues molt interessant, però molt atrevida, insisteixo, perquè no s'han posat amb una comèdia fàcil, precisament.
Efectivament, que se podrà veure el 20 i el 28 de setembre d'aquest mateix mes al teatre, precisament, que du el nom del gran Rafael Ramis. Podem saludar a Cristina Mayol, que és actriu i que també forma part de l'equip d'aquesta obra. Cristina, com estàs?
Hola, bones tardes, com estàs?
Molt bé. Moltes ganes de teatre, no? Moltes ganes de trepitjar escenari, moltes ganes de ficar-vos en aquests processos que acaben amb un muntatge, diguem, que jo crec que Bunyola se'n mereix i vosaltres també.
Sí, jo crec que el poble en té moltes ganes, una cosa, i ja té una cultura de teatre molt grossa el poble. Pensa que el grup de teatre de Bunyola està des dels anys 60, des dels 1960, vull dir que té una història que fa arrel a dins el poble, i el poble el que vol és això, és veure teatre i participar en el teatre, com molts actors i actrius i tècnics que estem aquí en el grup.
Per què heu triat Plaute? Per què heu triat concretament aquesta obra?
A veure, ja t'explic. Clar, el fet de fer la comèdia de l'olla va ser una cosa més que res per el temps que teníem per preparar l'obra, vull dir, perquè veníem de la representació dels Reis, el mes de gener, evidentment, amb tota una feina i amb un inici, introducció de noves persones en el grup, de sala jove i bona, no?, i no veia, no? Aleshores havíem de cercar coses que ja estiguessin una micona muntadetes. Clar. I que el pressupost que teníem i que tenim pues, o sigui, més o manco còmodes de muntar, tot i que hi ha una quantitat de personatges grossa i bueno, ha duit molta de feina, encara estem fent.
Efectivament, encara... Sí. Fins al darrer minut, òbviament. Javi, t'escolta na Cristina.
Què tal, Cristina, com estàs? Escolta, jo tenia curiositat perquè... com va? Escolta, jo tinc una curiositat perquè jo... És una obra que no he vist representada mai. Jo no sé si vosaltres teniu algun referent. Si això que estaves dient, que d'alguna manera és una obra que, de muntatge fàcil, que vos permet tal, però perquè l'heu vista muntada o és després d'una lectura veis que és adequada per vosaltres? Teniu algun referent?
Sí, va ser una proposta del director, d'Antoni Borràs, no? Imagino que la veurem muntada ja, perquè Antoni ha voltat molt per el que són teatres clàssics, no? Aleshores va fer una proposta i va dir, mirau, si la duim endavant ja no veig clar de dirigir-la. Aleshores, pues clar, ho vàrem votant junta i bueno, hi havia altres propostes, evidentment, però el que passa és que, clar, amb el poc temps que teníem per fer una obra per Sant Mateu, per les festes del poble, i amb el pressupost, doncs, ens varen decantant-se amb la comèdia d'olla, tot i que és tot un repte.
És un repte, senyor. En aquesta ocasió no te puges a l'escenari, estàs d'ajudant de direcció, Cristina. No sé si per alguna raó... No trobaves cap personatge que te seduís o que ha estat...
Ja, és que m'agrada més estar darrere.
T'agrada darrere, no? Clar.
Ja, m'agrada més estar darrere. Jo, la meva faceta d'actriu és molt curta, que petites, doncs m'agrada molt l'interpretació, però pas més gust d'estar darrere. I bueno, una experiència nova, tampoc mai havia fet d'ajudant de direcció, i bé, m'està agradant molt, és una cosa que és nova i que... No... Sentiu renou de cots, és que estic en el teatre i estic muntant-ho.
Home, amigo, ja estàs, és so de teatre.
No, això és això que teníem intentat aïllar un poc, però a vegades és difícil.
Javier.
Escolta, i com s'està visquent al poble la recuperació d'un grup de teatre que ha estat mític durant molts anys, que en Rafael, que ja no hi és, et dona, bueno, però és tot un referent, dona nom al teatre. S'ha creat expectació, haureu de fer més d'una i més de dues representacions, igual feis un sold out i heu de fer més representacions.
Sí. Bueno, la gent de Bunyola, del poble, ja en tenia moltes ganes, vull dir, moltes vegades quan vam veure per el carrer, com vols un imau i tot, perquè m'han estat aquí mateix bastant d'anys en batut. La darrera cosa que vàrem fer va ser en el 2016, amb el parell, que va ser que m'ho vàrem fer pregones de fer festes i vàrem fer també com una espècie d'entregues de premis, així com a tipus Hollywood per fer, i vàrem fer un muntatge, no? I això tot va obrir cuquet, però després el que sí que ha obert el cuquet és que ja a finals de l'any passat pues sí que va haver ganes de muntar qualque cosa. I el primer que van voler muntar va ser la representació dels Reis, tota la celebració dels Reis. Va ser amb ser qui realment va començar ja el teatre de Bunyola per l'any 60 i 70. Varen començar amb aquesta obra, no? I també per fer un poc d'homenatge en aquesta trajectòria, que en aquesta ocasió mos va dirigir en Àngel Marc. I va ser un èxit. Van haver de tornar a fer un altre a la gent que li va agradar molt i bé, sí que ha hagut molt
No és difícil... No és difícil augurar que vos tornarà a passar aquesta vegada. Com està el circuit de teatre amateur actualment a Mallorca? Una peça com aquesta, que a més mou moltíssima gent, podeu realment després tenir possibilitats o facilitats per, més enllà d'algun festival de teatre amateur, com és el de Palma, però podeu després trobar facilitats per anar de poble en poble, perquè pràcticament tots els pobles tenen algun escenari, algun teatre?
Sí. Bé, nosaltres en aquest moment, com que el revivament del Teatre de Bunyola és una cosa que ha començat ara, nosaltres intentem explorar també dins nosaltres mateixos, a veure. Primer hem d'estar més o manco nosaltres ben contents i segurs i després veure la disponibilitat que té la gent per fer voltors, vull dir, perquè també és una de les coses que a vegades en el grup de teatre amateurs, pues, a vegades tens moltes dificultats per poder compartir el que és la feina en la passió, per dir-ho de qualque manera, no? Aleshores, clar, això encara no ho hem pensat, tot i que sí que, per exemple, alguns membres dels grups estan assabentats dels circuits que hi ha, fins i tot hi ha un circuit de teatre clàssic, que també estaria molt bé, però tot això encara nosaltres ho hem d'estudiar, no ho tenim gaire clar encara.
De tot més, quan dura els processos d'assajos, Cristina, en una companyia amateur? Perquè, clar, estem acostumats a companyies professionals que, evidentment, ja t'has après, però sis setmanes, depèn un poc també de la complexitat. Vosaltres vos organitzeu d'una altra manera?
No, avui no. Nosaltres te diré que per organitzar els assajos està com si teixir. Saps? Que fas fila per fila, disposició per disposició, però el manco durant tot el que deien els assajos, el manco dos pits en la setmana molt fèiem. I ara ja més regularment, no? Però dos pits en la setmana. Ens veiem, intentàvem... Primer ho vàrem organitzar per escenes, perquè és molt més fàcil per combinar personatges depenent de la disposició de la gent, perquè, clar, ja t'he dit, jo, és difícil, no? Es poder organitzar un calendari tenint en compte pues, que la gent fa feina, no? Aleshores, pues, primer se va anar per escenes, no? I després ja feien tota l'obra sencera.
Com vos imagineu...
Nosaltres mos hem posat el mes de... Aquesta obra l'hem feta amb molt poc temps, eh? Perquè mos hem tapat el mes de juny. Estem per setembre, vull dir, quan nosaltres normalment fem processos un poc més llars, perquè, bueno, perquè som amateurs i mos devem a la disposició un poc de les persones.
Sí. T'anava a dir, Cristina, quan després de la comèdia de l'Olla, que teniu ja, diguem, un full de ruta, altres obres en el cap, esperareu també, com deia en Javier, també com reacciona el públic, que segur que molt bé en aquesta...
No, és a dir, nosaltres tenim projectes ja ficats a dins el cap, són projectes ambiciosos que duran molta de feina, volem retreure coses també a nivell musical. Penso que nosaltres comptem amb l'estimable ajuda i que és membre del grup, que és d'en Miquel Brunet, que que ja ha intervenit amb altres obres nostres, no? I nosaltres, l'aspecte musical és una cosa que ens agrada molt, i dins el grup hi ha moltes ganes de fer qualque cosa a nivell musical, no? I això, bueno, això són produccions que són més llargues, que són més costoses, i que ens han d'anar cercant una vida, també, amb aquesta qüestió, no? Aleshores, clar, això... Tenim bastant de projectes, però també hem de veure la disponibilitat. Però ja t'he dit, la part musical ens fa moltes ganes.
I doncs, Rafa, si me permet, Rafa, ara li marcaré jo el full de ruta. Demà, vinga, després del darrer assaig que passeu, de la comèdia de l'olla, després del darrer assaig, veniu tots al Teatre de Barra. I com que sou un munter, omplireu vosaltres tots sols un bar. Així que seria, ja seria la combinació ideal.
Pues se convidada, sent molt agraïda. Pues sí, ara si diré tots els meus companys i companyes.
Home, d'aquí pot sorgir una, com deia en Bogart, una bonita amistat.
Una bonita amistat, efectivament.
Perquè, clar, en realitat sou tots dos produïu espectacles escènics, o sigui que penseu-vos-ho.
Sí, m'ho podem pensar, clar que sí, no em faltaria, i a més encantat.
De moment, ja sabeu si voleu a veure Eulàlia, la comèdia de l'olla d'en Plauta. Teniu dues ocasions perquè no hi ha possibilitat de pròrroga, no? De moment, Cristina, estem parlant de dia 20.
No, ara per ara, bé, se de dia 20 les entrades ja estan exaurides. Ja fas punt. I se de dia 28, se de dia 20 la fem a les 9 de vespre, i se de dia 28 la fem a les 7, i se de dia 28 queden 5 o 6 entrades. Vull dir que ens haurem d'estudiar, a veure si farem un altre...
Molt bé.
Dependrà també, com sempre, de la disposició.
Del personal.
De l'espai i totes aquestes coses que hem de combinar. Però, bueno, nosaltres, si el poble ens diu, ens insisteix, doncs nosaltres ens demanem el poble.
Sí, no vos faceu ara els difícils, tampoc, els interessants.
No, farem els difícils, no. Crist... I nosaltres ens agrada molt el jaleito.
Està claríssim. Cristina Maiol, enhorabona per reprendre aquesta companyia, per triar aquesta obra i molta merda també per dia 20. Gràcies.
Moltíssimes gràcies i un plaer i gràcies pel vostre interès.
Moltes gràcies. Javier, sabem que estàs de peça en peça, d'assaig en assaig. Sí. Bé, que vagi molt bé, que acabi molt bé els assajos d'avui. I demà, nova edició del Teatre Barra a partir de les 8.
De les 7 i mitja, 7, no, 7 i mitja el primer passe, a partir de les 6 i mitja oberta la taquilla al bar Mali.
Molt bé, molta merda també per vosaltres.
Gràcies, salut.
Vinga, 6 i 26 minuts, salut. Una pausa i continuem parlant de teatre.
Ràdio és actualitat.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Fili. Me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar. Una bona paret seca que pot durar. Quantes jubiles de cosier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
Marta Sampas, si tinguessis un bar, que li posaries de nom?
No ho sé, que li posaria, m'has agafat ara així.
A veure, tenim...
Sampas, Marta. Perdó,
home, tu ja ho has fet amb el teu nom, sabeu que Sampas no és el teu nom.
Però no ho dic. Sí, però ja està, fins aquí pot llocar.
Ui.
Xiu, xiu.
No sabia que xiu.
En sèrio?
Que fot. És el seu nom artístic.
Bueno, bé, però per què això venia? En el bar li posaria... Soy yo.
Soy yo. La que sigue aquí.
A IV3 Ràdio, Xiu Xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre.
No vols obrir aquí Xiu Xiu, ara esteu espai.
Amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A Atzena, el teatre principal de Palma.
I d'arrenca la temporada del Principal i ho fa amb la darrera proposta d'en Elena Tornero, homenatge a la comèdia romàntica, potser paròdia també, tal vegada barreja de proposta molt contemporània, la dirigida en la calòric, el calòric Israel Solà, en l'aroma d'aquells telefils que sabies que sempre acabarien bé. Tu em vas prometre una història d'amor, es va estrenar el juliol a la Sala Beckett, aquest divendres es podrà veure a Palma i dissabte a Manacor. Avui parlam amb l'autora.
Passió!
Elena Tornero, com estàs?
Hola, molt bé.
A dos dies d'aterrar, perquè vens, a més, a veure la funció aquí a Palma, però... Com és això de que surti, diguem, no t'anava a dir de la zona de confort, però que surti del teu territori i comenci, diguem, una gira per altres bandes?
Bé, a nivell d'escriptura, vols dir? A nivell de...
No, a nivell de com vius tu, una cosa que ja, evidentment, tu ja has fet la feina, però si és d'aquestes que autores, autors que s'interessen molt per com ha anat el bolo, si han aplaudit molt, si s'han aixecat, perquè aquesta sala en concret no ha reaccionat com jo esperava, o no, ja ho deixes fer i ja està...
Home, les obres després ja caminen soles, no? I es deixa que facin el seu camí, no? Però sí que és veritat que aquesta és una peça que em ve molt de gust. Potser és de les peces que he anat a veure més vegades, perquè tu passes bé veient-la i tu passes bé veient també la reacció del públic, no? Clar. I això sempre és bonic.
A qui vas prometre aquest test? O qui te va prometre una història d'amor?
Jo li vaig prometre el text a ma mare, perquè ma mare sempre... es queixava de que el tipus de teatre que jo feia doncs no era el tipus d'històries que ja li agradaven més, no? Uh-huh. I deia, per què no fas algun dia una història d'aquestes que la gent surti contenta i feliç i que hi hagi una mica de, no?, d'alguna cosa així com una història d'amor que acabi bé, no? I mira, no li vaig poder fer, ma mare va morir fa 4 anys, i, uh-huh. I sí que aquest any passat, quan em van encarregar el text de la Beckett, el Toni Casares em va dir, escriu alguna cosa que et sentis lliure de fer, de provar. I vaig pensar, mira, tinc aquesta promesa que vaig fer i jo crec que les promeses s'han de complir, malgrat que ella no pugui veure, però vaig pensar que podria ser feliç amb altres dones o altres persones com la meva mare, no?
Clar. S'escriuen històries d'amor com les d'abans, Elena? O sempre són diferents perquè són moments diferents, perquè els codis han canviat, perquè les noves tecnologies ens han duit cap a relacionar-nos d'una manera molt diferent a com ho feien, per exemple, els nostres pares?
Bé, jo crec que sí que hi ha coses que han canviat, però el que no canvien són les emocions. És a dir, les emocions segueixen sent les mateixes i, per tant, per molt que la forma de relacionar-se hagi canviat en algunes coses, el com les vivim, no? Això jo crec que ho veus, no?, amb qualsevol història generacional, no? Que veus que les històries d'amor, i en aquest darrer any m'he hagut de llegir i veure moltes, no?, per investigar sobre l'escriptura, i moltes les he vist ara, no?, que és molt diferent quan les veies quan tenies 15 anys, quan les estan ja tots d'una altra edat, no? I aleshores sí que veus que, per molt que canvien una sèrie de codis generacionals, la situació seria la mateixa, i és que l'ésser humà té aquesta necessitat de sentir-se estimat, de sentir-se apreciat, no?
Clar.
I és una necessitat humana tan bàsica, tan universal, que això sí que no canvia. Mm-hmm.
Parles de l'amor romàntic, qüestiones l'amor romàntic, fas paròdia de l'amor romàntic...
Una mica de tot,
sí. Una mica de tot, no, però clar, jo te conec i sé que, no sé si se te pot definir com a feminista, jo crec que sí, però al manco una persona, sí, una dona que té molt clar on és la lluita i cap on hem d'anar, no? Per tant, aquest amor romàntic amb els patrons patriarcals de sempre, imagina que passen per l'obra, no?
Exacte, no? Home, clar que se'm pot definir com a feminista perquè jo tinc la creença de que la dona és un ésser com que té els mateixos drets que un home. Per tant, això és el feminisme, no? De considerar que mereixem els mateixos drets. No? I, evidentment, al veure històries romàntiques, de fet, jo per això el títol és expressament una història d'amor, no una història romàntica. Perquè per mi hi ha una gran diferència, no? Entre què és una història d'amor i què és una història romàntica. Per mi el tema de l'amor romàntic és un concepte que ha fet molt de mal, perquè amaga, com tu dius, molts patrons patriarcals, però en canvi sí que volia que reflexionessin sobre què és realment l'amor, no? Perquè realment moltes vegades ens l'han venut com una... com això, com el tipus d'amor que hi ha a les històries romàntiques, i potser les històries d'amor no són ben bé això, no?
El teatre no és tan habitual, però pel·lícules amb aquests patrons que dèiem, pel·lícules romàntiques, en tenim un caramull. No sé cap on has anat a l'hora de veure d'aquestes fonts, però no sé si has repassat, diguem, els hits de les comèdies romàntiques dels darrers anys, per exemple, de Hollywood, de The Pretty Woman a La La Land, passant per moltes altres, o si has anat cap a una altra banda, jo que sé, pel·lícules més clàssiques, fins i tot, o més antigues.
Sí, a tot arreu, i per exemple des de pel·lícules com Sucedió una noche de Capa, que és un gran guió que està basat també pues, en el tema de l'amor, no? I fins a pel·lícules d'amor que no són les... Sí, jo he buscat sobretot històries d'amor, però no necessàriament d'amor romàntic. Per exemple, el que vaig fer quan anava escrivint, anava preguntant a la gent quina era la seva història d'amor preferida, de ficció, ja fos teatre, cinema o novel·la, i si acabava bé, no? Com acabava. I aleshores es compten a dones que molta gent, les seves històries d'amor o els seus referents de històries d'amor són històries d'amors molt tràgics o d'amors no correspostos o d'amor, no? Vull dir que hi ha aleshores per a dona que dius, si tenim un referent ja a vegades estan tòxics, no? Fins i tot. Clar. I, en canvi, hi havia gent, per exemple, que les seus referents eren històries d'amor que no eren històries típiques romàntiques, però deies que sí que hi havia amor, no? Hi havia, per exemple, una història que em va sortir molt quan pensava sobre històries d'amor, que és una pel·lícula del David Lynch que es diu Una història verdadera.
Sí, boníssima, també.
I és una història d'un senyor que agafa una mena de tractor petit i travessa els Estats Units per anar a veure el seu germà que està malalt, no? Per mi és una història d'amor. Clar, no és una història d'amor romàntic, però sí que és una història d'amor, un amor d'un germà per un altre, no? Vull dir que crec que està bé també reflexionar sobre què és un gest d'amor, no? O quina és la definició d'amor, no? Si l'amor és voler coses bones per l'altre, doncs aleshores ja és molt diferent que el concepte de l'amor romàntic aquest com ensucrat, però que en el fons és de respon a uns patrons bastant més de submissió o de... no sé com dir-te.
Ho dius molt bé. Jo, hi ha una cosa que, clar, tenim l'exemple molt, molt, molt transitat i molt obvi de Pretty Woman, que jo crec que en el seu moment tots i totes ens van passar, i després, a mesura que un i una s'ha anat formant, i amb aquestes ulleres liles que tots haurien de tenir, la veus ara i segurament terroritzes. Però, clar, hi ha altres que no està tan clar. Jo, per exemple, i crec que ho parlàvem tu fa uns mesos, quan pensa en una història d'amor maca, pensa en tu i jo de Le Macari, en Deborah Kerry i Cary Grant. Jo no sé, jo fa temps que no la veig, no sé si ara aquesta pel·lícula, per exemple, i moltes altres, amb aquesta nova revisió, amb aquesta deconstrucció que un intenta tenir, passarien segons quins filtres. T'ha passat que recordassis una pel·lícula com molt maca, molt... aquest amor que tu deies estigués molt present i ara diguessis... uau, no.
Ara... Sí, jo crec que hi ha pel·lícules que ara no s'aguanten. El que passa que també penso que hem de mirar les pel·lícules tenint en compte el context en què van ser fetes,
clar,
no?
Clar.
Vull dir que això és el que a vegades passa quan agafes una obra de Shakespeare i la portes avui i dius, és molt massista. Bueno, però en aquella època el massisme era una cosa que era tan natural com... no?
Vull dir sí, no sé.
Que jo crec que està bé adonar-nos del que hem evolucionat. Vull dir que una obra de teatre... quan posem ara una obra de teatre de fa segles, també estem fent un viatge al passat i està bé veure que aquell passat era diferent, no? i que ha canviat. Però sí, hi ha algunes que jo crec que envelleixen molt més que d'altres, no? Jo, per exemple, de les que he vist que han envellit millor és la trilogia, perquè precisament és una trilogia generacional, és la del Antes de l'amanecer, Antes de l'atardecer i Antes de l'amanecer.
Sí, perquè,
clar, perquè Lee Leiter el que va tenir la gràcia és de reflexionar sobre això, com és l'amor als 20 anys, com és l'amor als 30 anys, 40 anys, i com, sí, als 30 anys, i com és l'amor als 40 anys, no? I aleshores t'adones que, clar, que això mostra una miqueta com evolucionen les emocions, els sentiments.
Se m'ocorre un parell mallorquí de motius per triar Israel Solà, habitual de la Calòrica com a director, però vull saber els teus. Per què va ser ell?
Bueno, jo pensava que havia de ser algú que sapigués dirigir molt bé la comèdia, però que també tingués aquesta sensibilitat. Jo havia vist justament a l'Esther Cor, que és una de les protagonistes de Com vas cometre una història d'amor. Jo l'havia vist fent una obra que es diu Austràlia, que la va dirigir ell i la va escriure també ell.
Sí.
I que trobava que, a més de tenir un treball de la vis còmica de les actrius, un treball del joc còmic de la història, també treballava molt bé les emocions, la sensibilitat, no? I vaig pensar que era la persona idònia per fer-ho. Sabia que tenia molta feina just abans de tenir la grama del cèrvol, però vaig intentar-ho. I si es puja al carro, fantàstic, no? I sí, va ser que sí, i jo crec que va ser un gran encert.
T'he de demanar si et mous millor en el terreny del drama o de la comèdia, tot i que sigui per dir-me que escriure és escriure, que seria la lògica que contestassis.
Home, són dos gèneres... Jo crec que tant el drama com la comèdia tenen les seves dificultats, però jo crec que la comèdia és molt... Jo crec que la comèdia és molt difícil, però també és veritat que és molt gratificant quan surt bé. El que passa que també és molt més evident quan no funciona. És a dir, el drama, pot ser que un drama no acabi de funcionar, però no te n'adones en aquell moment. Però quan una comèdia no funciona, te n'adones perquè el públic no riu quan ha de riure.
Ja.
I és una evidència tan gran que és molt dura pels actors i pel, no? I en el mateix moment, no? Tens el públic rient o no riu. I jo crec que per això hi ha la dificultat de saber si has encertat el ritme adequat, la frase adequada, etc. Però després, quan funciona i quan la gent s'emociona i reacciona, doncs és molt gratificant, perquè realment també crec que posar en escena una comèdia i posar en escena una història de més d'amor, en un moment on sembla que el discurs està més encarat cap a l'odi, cap al conflicte tal en tot el món, crec que és com un discurs polític, no?, fins i tot.
Està claríssim. Esther Cor, Fermí Delfa, Sandra Pujol, Torguet, Roger Tors, Teresa Vallicrosa sobre l'escenari, direcció d'Israel Solà. Jo encara no l'he vista. Aniré divendres al Teatre Principal de Palma. Tu saps que jo volia anar a la Beckett i no vaig poder. Però si Oriol, si Oriol Puig diu El País, que és la comèdia romàntica definitiva, no té més a dir. T'afecten les crítiques? Si són bones, ets de les que la retallen i la marquen. I si són dolentes, no dic que t'enfonsin, però te fan mal?
Bueno, jo crec que les crítiques sempre s'han de relativitzar. Un ha de tenir clar la feina que ha fet i la crítica t'ha de servir per créixer, no? Aleshores, no soc ni de les que les enmarquen ni de les que les ignora, però crec que s'ha de prendre amb una certa distància i relativitzar, no? Perquè un sap també la feina que ha fet i que també jo crec que un ha de saber que en el món de l'art no sempre hi ha una justícia, no? De que tu a vegades pot haver treballat molt i fer un text que estigui molt bé però que no tingui el reconeixement perquè en aquell moment, el que sigui, no sigui ben rebut i en canvi en un altre moment sí, més endavant. I al revés, pot ser que facis una feina, una cosa que no hagis treballat tant i de sobte tingui molt bona acollida. Per tant, jo crec que m'ha de relativitzar i simplement agafar allò que li serveixi per créixer, no? I s'ha d'intentar, doncs, això. Sí, jo crec que quan de més joveneta sí que em feien mal les físiques, però vaig aprendre també a relativitzar i a centrar-me en l'ofici, no? En l'escriptura.
Que bé. Tu em vas prometre una història d'amor divendres al Teatre Principal de Palma a les 8, dissabte al Teatre de Manacor a les 7. Moltes gràcies, Helena.
Gràcies a tu.
I t'esperem per aquí. Gràcies.
Gràcies.
IB3 Ràdio és coneixement.
Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Titoyota Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i IB3 Ràdio. Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donant la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
L'aviador.
Sí, 6:44 minuts és una de les bandes revelacions d'aquesta temporada i divendres 26 actuen en el marc del Festival Crank.
Chavales con gafas de rock, molidos a palos, prender la ciudad, maltratado por la tierra de mazmorra.
I podem saludar Álvaro Rivas, el cantant d'Alcalá Norte. Com estàs, Álvaro?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, gracias por contar con nosotros.
Gracias a ti, te tenemos que confesar, Mónica y yo, que estamos aquí en plan fan, porque a Mónica le encanta Alcalá Norte y yo... Era de esos inconscientes que con 51 años estaba en primera fila en el Mallorca Live, ahí haciendo el pogo cuando tocasteis, por ejemplo, la Vía Cañón. O sea, estaba ahí.
Te lo agradezco mucho. ¿Qué te pareció el concierto? ¿Te moló?
Increíble.
¿Sí?
Sí, porque además era esas horas que parecen poco horas para conciertos, porque yo tocasteis con el Solaco todavía en todo lo alto.
No del todo, ¿eh?
Bueno, es verdad que
honestamente... Nos colocaron en un buen slot. Vino un montón de gente, un montón de curiosos.
Muchísimo,
eso quería decir que no había gran cosa sucediendo a la vez que nosotros.
No, no.
La verdad es que Mallorca Live se portó muy bien con nosotros y nos dio una buena oportunidad para exponernos ahí ante el público balear. Aunque veníamos de Ibiza, que tocamos ahí el día antes.
Sí, señor. Sí. No, la verdad es que fue un conciertazo y mucho convencido, ¿eh? Es verdad que había curioso. Hostia, he oído hablar de Cala Norte, pero había mucho convencido ya que os había escuchado.
Qué bueno,
sí,
Álvaro.
Sí, había ahí algunos radicales sí que los vi saltando por ahí. Bueno, incluido tú, claro.
Sí, 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 claro. Estaba yo.
Entonces, Álvaro, habréis conseguido mucho más de lo que muchas bandas de las islas consiguen, que es tocar en todas las islas. Esta será la primera vez que
Pero
toquéis.
Pero sí, en cosa de tres meses tocamos en tres.
¿Has visto?
La verdad es que es un lujo, sí, sí.
Es que no veas que el ritmo que lleváis tan bueno, ¿eh?
Bueno, claro, hemos hecho lo que hemos podido. Sabemos que tuvimos mucha suerte con de repente sacar la cabeza y elevarnos sobre los demás con ayuda, yo qué sé, pues de nuestro admin en Twitter, de la prensa que decidió subirse al barco, de los promotores que también nos han confiado en nosotros. Y nos centramos en mejorar nuestro directo y confiar en que nuestro manager y nuestra oficina... nos colocasen buenos slots, como por ejemplo en Mallorca, y intentamos llevar el show a la mayor gente posible, al mayor número de gente posible, y sonando bien, sobre todo, y honestamente creo que está pasando.
¿Sabes, Álvaro, que tenéis tú a la hora de cantar y el grupo a la hora de tocar un estilo muy propio que bueno, yo no me atrevo a decir arriesgado, pero que de primeras no es la típica melodía, el típico estilo a la hora de cantar que digas, buah, esto va a entrar como un tiro en cualquier edad, en cualquier perfil de oyente, de espectador, de tal, de público? Entonces, claro, evidentemente vosotros no vais a renunciar a eso, pero cuando empezasteis, os planteasteis que a lo mejor esa manera de tocar, de cantar, bueno, pues tenía sus riesgos.
No, al revés. Yo creo que más bien cuando empezamos teníamos claro que esto a lo sumo pues impactaría en un público nicho muy concreto que le mola el post-punk y esas cosas.
Claro.
Y más bien la sorpresa fue ver que en cuanto se nos colaban dos cositas de pop, pues de repente el público objetivo crecía y cabía más gente de la que nunca imaginábamos. La sorpresa fue más bien esa. Pero honestamente de todo esto nos dimos cuenta el verano pasado. Es
Claro.
decir, los primeros años por los que íbamos por Madrid tocando y que no habíamos grabado un disco, pues siempre pensábamos que, bueno, a lo sumo, igual que la comunidad post-punk de Madrid nos había acogido, pues quizás también nos acogería la comunidad post-punk de Barcelona o de Granada, pero no pensábamos que nos iba a llevar un festival así generalista, tipo el de Mallorca. A enseñarnos a sus gentes. Sin embargo, el Crank sí, porque los del Crank son colegas y nos hace mucha ilusión tocar ahí precisamente porque es un escenario que no se parece tanto al resto de escenarios que hemos pisado este verano, sino que se parece un poco más a los inicios de la banda, donde la gente involucrada en hacer que los conciertos pasen son amigos, en concreto de Carlos Elías, de nuestro guitarrista, son del Doctor Rock, los que organizan el Crank, son colegas suyos desde hace mucho tiempo. Entonces, realmente la fecha de Menorca es bonita.
Es muy bonita, os va a encantar además el sitio. Lo que llama también la atención de vosotros es un poco lo dispares que sois en el grupo. Álvaro, empezasteis tres, ahora sois seis. Bueno, Rafa tuvo el gusto y mucha otra gente de veros en directo. Os han visto ya, yo os vi también por la tele en lo de los premios de la música.
Ah, bueno, bien, bien.
Allí también fuisteis. No sé, me llama la atención que no os abruma, ¿no? Todo esto que os está pasando, que lo lleváis con mucha naturalidad.
Bueno, el verano pasado sí que nos abrumó un poco porque los niveles de exposición eran muy similares a los que hemos seguido teniendo este año, pero nuestro directo era mucho peor. Éramos peores músicos, sobre todo los que no son músicos de carrera en la banda, que somos principalmente el batería y yo. Y al principio sí que tenía ese miedo de no estar a la altura, de que de repente nos tocase un escenario potente, mucha gente delante y defraudarlos. Ese miedo existió y con fundamento. Y para eso la solución fue tocar 100 veces en un año y sobre todo pasar mucho tiempo ensayando.
Son las
Pero
seis.
sí que notábamos esa presión y ese miedo, ¿eh? No, 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 no lo surfeamos tan bien.
Clar, la responsabilitat. Són les 6:51 minuts, entrevistant Álvaro Rivas, el cantant d'Alcalá Norte.
¿Dónde está la abundancia? ¿En el ahorro o en el derroche? ¿Dónde irá el dios mutante tras abandonar el bosque? ¿Dónde van las madres que atendieron la llamada? Despiezaron a sus hijos y salieron de sus casas. Guiaron pisito en la calle Elfo. En la calle Elfo.
A mí esta es la que más me gusta, Álvaro. Es verdad que la vida cañón me pone en órbita como a todo Cristo, pero a mí la calle Elfo me toca un poco. ¿Cuándo fuisteis conscientes de que la vida cañón iba a ser eso? ¿Iba a ser un cañonazo de tema que os iba ya a catapultar hacia el infinito y más allá?
A ver, hubo un primer momento en el que no sentí esa certeza, pero desde luego olía algo raro. Que fue cuando por primera vez la tocamos en octubre de 2023, en un conciertillo aquí en Madrid, la tocamos ya con su forma, con la misma forma en la que fue grabada, porque antes la habíamos tocado de otras maneras, y de repente al acabarla, pues hubo una ovación y unos gritos que nunca antes en los 4 años de banda había escuchado. Entonces ahí fue como, ¿cómo es posible que les enseñe por primera vez esta canción y griten así, si no la conocían? ¿Qué está pasando aquí? Esa fue la primera vez que yo pensé que igual el tema era mejor de lo que nosotros creíamos. Y la vez en la que me di cuenta de que ese tema iba a conseguirme cachés altos y visibilidad, etcétera, etcétera, fue naturalmente cuando lo escuché cantado por Rosalía a capela. Ahí dije, vale, pues todo, supongo que esto va a trascender.
Y trascendió.
Qué bueno, Álvaro. De hecho, ahora hablas de Rosalía, también habéis tenido diálogos en las redes sociales, en X, lo que era Twitter antes, y también me ha llamado mucho la atención lo de Liam Gallagher, esta bronca que se ha ido estirando, y por eso decía también que no tenéis pudor, supongo que sois vosotros o es alguien que os lleva a las redes.
No. El que lleva el Twitter es el bajista, nos lo pidió porque, bueno, él es un troll de formación, lleva toda la vida en foros oscuros de esos,
lleva
como Twitter, que
vida.
Es el más oscuro de todos, claro.
Es muy oscuro, sí.
Y nos dijo, tío, por favor, dejadme apoyar el lanzamiento del disco desde Twitter, de verdad, no perdemos nada. Y nosotros pensamos, mira, tío, si esto sirve para que él se sienta más integrado en la banda, hablar con sus 10 amiguitos del Twitter sobre nosotros, pues que lo haga. Lo que no contábamos es que el tío era bueno realmente y era capaz de conseguir números en cuanto a impacto y sobre todo hacer pasar cosas, porque el tío desde Twitter hace que pasen cosas.
Qué bueno.
Entonces,
es un generador,
sí,
de momentos.
Sí. No, nos viene muy bien porque al final vamos creciendo poco a poco, no tenemos un equipo de promo, que es una cosa natural para tener en el futuro y que seguro que exploraremos, pero hasta ahora sencillamente hemos tirado con su inventiva en Twitter. Esa ha sido toda la promo que hemos tenido, pagarle las suscripciones a tener el Twitter Premium. Entonces, bueno, estamos contentos.
Sois de Ciudad Lineal, se dice mucho. Yo sé que eso imprime carácter. Yo, para que me entiendas un poco, yo soy de Móstoles. Ahora Móstoles es otra cosa.
Vale.
Pero cuando yo nací era Brónstoles, con esto lo digo todo. Y hay una cosa que compartís, por ejemplo, con Sanguijuelas del Guadiana, que a mí también me encantan, y que es esa conciencia de clase, ese venir de abajo, ese saber cuál es tu sitio, y es igual lo que pasa a tu alrededor, porque digamos que eso está impregnado en vuestro ADN. No sé si me estoy viniendo arriba.
A ver, es que en nuestro barrio hay de todo, ¿eh? O sea, al lado vive Zidane. Entonces, bueno.
Sí, vale, también. ¿Ves?
Sí. No, a ver, mi familia es la tercera generación que es de aquí del barrio, y bueno, pues los ha habido más pobres y más ricos. Mi abuelo, de hecho, es vecino de los Sanguijuelas del Guadiana, de por ahí, de la Siberia extremeña. De ahí
Siberia,
vino mi abuelo,
sí.
Y acabó aquí en el barrio. Y bueno, pues y mi padre decidió quedarse y yo también. No sé muy bien qué tiene, que me gusta estar aquí.
Pues muy bien.
Qué bien, Álvaro. De hecho, bueno, tenéis esta actitud tan fresca, tan natural, aunque sois todos muy diferentes. También es interesante eso, que no vais como disfrazados de indies, ¿no? Sois cada uno como sois y está muy bien.
Bueno, el Doctor Rock es un poco así. Lo que pasa es que esa es su personalidad. Entonces, al final es como que encaja en esta extraña amalgama de personajes que somos nosotros. Pero sí, el Doctor Rock tiene un poco ese rollo de ir disfrazado de indie, a mi juicio, ¿eh? No sé, otros igual piensan que no.
Pero bueno, el batería en absoluto, ¿no? Con estos pantalones de deporte.
Ese no se viste de indie, ¿no?
Ese no,
no se viste.
Pero nada, muy gracioso. Actuaréis el viernes 26 en Skrank, en Menorca. Y la verdad es que también a una hora muy buena, a las 9:30. Álvaro, ¿tú por qué crees que tus letras o vuestra música ha conectado tanto con la gente? Bueno, sobre todo lo que has dicho antes de La Vida Cañón, que parece que no tuviera que conectar lo que decís, pero mira,
sí,
tanto, ¿eh?
Siempre pensábamos que era un hándicap a la hora de conectar y que como mucho podríamos rodearnos de ese halo de misticismo y de secreto de ¿qué dice esta gente? Pensábamos que ese podía ser el atractivo, pero realmente la gente ha querido hacer suyas esas letras. Debe de ser más una consecuencia de que les gusta la manera en la que se engarza una sílaba con otra y les resulta fácil de cantar. Ha de ser eso, porque si no, no alcanza a explicármelo.
Y Álvaro, respeto ante el segundo disco, ¿cómo lo lleváis?
Uf, pues, a ver, estamos en ello. No sé ni qué decirte, ¿eh? Hoy estoy un poco más rayado. Otros días estoy más contento y lo veo más claro. De hecho, lo último que ha pasado es que les he pedido pasarme el otoño sin verles las caras más que para tocar, para hacer canciones yo en mi casa tranquilo y presentárselas a final de año. Eso es lo último que hablo con ellos. Pero aún así ya hay 3 o 4 que están guapas y de hecho ya alguna la vamos a empezar a grabar desde justo a la vuelta de Menorca. Sí. Nos metemos al estudio a grabar la primera de ellas, que yo creo que os va a molar porque se va a mi juicio. Pues seguro. Parecida a la calle Elfo, sí.
Qué bien, seguro. Álvaro Rivas, cantante de Alcalá Norte, que lo paséis muy bien en Menorca, que vaya muchísimas muy bien gracias. Este segundo disco que estamos deseando ya que salga. Y muchísimas evidentemente, gracias. Si no los oyentes no, nos matan a Mónica y a mí, acabamos con La Vida Cañón.
Venga, de booty.
Venga, gracias. Un abrazo.
Adiós. Adiós, gracias por todo.
Gracias.
Adiós. Seguidas metido en un cuarto escuchando mi nueva
canción y hablando de mí. I amb aquest canonàs de cançó acaben per avui. Ja sabeu que a les 7 arriben les notícies i que la vida torna demà a les 6. La vida canyol. Puro en el tendido y mi chica con mantón. La vida canyol. Jóvenes pobres, tardes de rico. Hace tiempo que no pienso en el horror. Seis horas seguidas metido en un cuarto escuchando mi nueva canción, soñando vivir la vida cañón. El día en que pruebas el clorhidrato de cocaína, yo soy Georgina. Temporada 2, la vida cañón.
El govern...